dijous volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé un minut que passa de 4:45 de la tarda i a la caravana seguim fent ruta en aquesta tarda de dijous. Encetem, com sempre, a aquesta hora el Volem ser educats, un espai on escoltem per aprendre. I avui volem parlar de la discriminació. I és que ahir, 1 de març, era el Dia Internacional de la Discriminació Zero i volem saber com s'aplica això a les aules, com s'adapta un infant nouvingut a la classe, per exemple, i com s'adapten mestres i alumnes a ell o ella. Per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora Laia Narciso. Ella és professora d'Antropologia Social i Cultural a la Universitat Autònoma de Barcelona, membre del grup de recerca Migra i especialista en desigualtat social i educativa. Molt bona tarda, Laia, gràcies.
Hola, bona tarda.
A on reparteixen el destí abans de nàixer? Quin és l'origen? A qui les gràcies? Qui és l'arquitecte i el rei del castell? La mort a disgustos morirà de vell. Vell contra vell, el cor sap com fer. Presoner no oblida la cara del carceller. Sincera amb la vida, de boca explosiva, sentint-se estrangera al desert de la mentira.
Vale, ja comencem pel principi, com deia Kay. Què és la discriminació zero i com s'aplica a l'aula, això?
Bueno, la idea de la discriminació zero, com has dit, és aquest dia internacional que va establir el 2013, crec, l'Assemblea de l'Organització de les Nacions Unides, per promoure el fi de totes les formes de discriminació i celebrar el dret a que totes les persones tinguin una vida plena i digna. Per tant, una vida plena i digna vol dir que tinguin tots els drets de ciutadania garantits. Per tant, estem parlant de drets humans, de justícia social... I això a les aules doncs, es pot traslladar de moltes maneres, però un dels enfocaments que es dirigeix exactament cap aquí és l'enfocament de l'educació per la justícia global.
Mm-hmm. Si parlem de discriminació, estem parlant de bullying directament?
No té per què. Potser una mica és al revés o té a veure. El bullying es refereix a l'assetjament escolar, no? I per tant, mm-hmm, són aquestes dues paraules. Assetjament és una forma de violència estructural i escolar perquè passa o traspassa la infància a través o en el context educatiu. Per tant, aquesta forma de violència, dic estructural, perquè té a veure amb les discriminacions, amb les dinàmiques de poder, amb les formes en què es crea la desigualtat social a través de generar jerarquies entre grups, utilitzant elements que han format part d'aquesta... clau de l'estructura social, com poden ser el gènere, la racialització, la classe, que són els clàssics, no? Les clàssiques variables que generen la desigualtat, però també altres de noves o que són rellevants en algun context, en algun país específic, com a Catalunya pot ser la llengua, la religió, la discapacitat o algun altre element.
Ara em deies, les habituals, per exemple, és un problema, per exemple, el racisme dins de les aules. Quins protocols s'han de seguir quan arriba un nou alumne a la classe que és d'un país de fora?
A veure, en primer lloc, no hauria de sorprendre aquesta arribada d'un nou alumne a les aules i s'ha de tractar amb total normalitat. I a més, és que ja no hauria de ser una pregunta, perquè han passat 25 anys després de les primeres arribades, les primeres recepcions d'alumnat d'origen estranger a Catalunya, i per tant hi ha hagut una sèrie de plans, estratègies, mesures de suport que s'han dissenyat i implementat, no? I encara estem repetint les mateixes preguntes i sembla que encara anem perdudes. Llavors, clar, què ha passat? Que aquestes mesures, aquests plans, aquestes estratègies de suport sempre són el primer a retallar. Llavors, quan el govern de Mas va imposar les retallades als serveis públics en el context de la crisi del 2008, per exemple, que ja mai s'han acabat de revertir, això va tenir un impacte molt important en l'educació i el primer que es van suprimir van ser aquestes mesures que funcionaven bé o malament, no ho sabem, però eren eines que teníem que realment no s'han pogut avaluar el seu impacte a mig i llarg termini, que no s'ha pogut produir un coneixement acumulat, sinó més aviat com tenim experiències puntuals, experiències d'èxit en alguns llocs, altres que no han funcionat i s'han tret, no? Però i tampoc tenim una inversió en recerca que ens ofereixi uns mapes clars i complets de la situació actual a tot el territori. Llavors, clar, encara estem una mica en aquest punt.
Em parlaves també de vulneració, quan parlem d'educació i mirem cap a les aules, la desigualtat social també està present a les classes?
Sí, clar, perquè una mica traspassa traspassa a la societat, no? L'escola no és aliena a la societat, més aviat és un reflex, no? Uh-huh. Hi havia un antropòleg de l'educació, que és americà, que és com un dels més famosos, era John Ogbo, que deia la batalla es produeix a les aules, però la guerra és en un altre lloc, uh-huh. no? Referint-se que, doncs, com penetra tot això, no? Per exemple, en la recerca que jo he fet, o que vaig fer, la meva recerca sobre les trajectòries i condicions d'integració de l'alumnat d'origen, els fills d'emigrants de procedents d'Àfrica Occidental, veia una mica com tenia quin impacte havia tingut sobre ells aquestes ideologies, aquestes idees sobre Àfrica i els africans. Mm-hmm. I, per exemple, com els havia impactat no tenir referents en positiu i només sortir reflectits, per exemple, als mitjans de comunicació, sempre doncs, en negatiu, criminalitzats, en entrades il·legals, en accions, no? Tot aquest imaginari en negatiu sobre, no ells, però sí la seva suposada comunitat.
Mm-hmm. Clar, si jo et pregunto per on ha de passar la solució, ho he preguntat mil vegades a experts, i està claríssim, i no negaré la major, eh? La solució passa per més educació, més educació, més educació. Però també és veritat que quan jo et pregunto pel racisme a les aules, que em dius no hauria de ser una pregunta això en el segle en què estem, en l'any en el que estem, o et pregunto per la vulneració, t'ho pregunto perquè això segueix passant. Per tant, uh-huh. només amb l'educació estem fent alguna cosa malament.
Sí, perquè moltes vegades això es tracta com si fos una qüestió d'ètica o valors a nivell individual i, per tant, s'intenta educar en valors, cosa que està molt bé, no? Però per tractar el racisme o la discriminació no n'hi ha prou. Perquè, com comentava abans, és una característica estructural de la societat que aquesta funciona, com he dit, creant jerarquies entre diversos grups. Per tant, assegurar la no discriminació va més enllà d'educar els infants o responsabilitzar només el professorat o només a les famílies, sinó que és la política educativa qui té la responsabilitat de crear mesures per prevenir, intervenir, compensar i reparar tot aquest tipus de situacions de creació d'aquesta desigualtat i discriminació.
Jo crec, Laia, que ara em deies una paraula capdalt, que és aquesta educació en valors, eh? Un dels debats més interessants, crec, i més comuns quan parlem d'ensenyament, quan parlem d'educació, és l'escola ensenya i la família educa, només l'escola ensenya i educa, la família té ambdues tasques acompanyant a l'escola... Com va això?
Clar, retorno una mica a la meva resposta anterior, no? Mm-hmm. Bueno, aquí hi ha diferents agents que intervenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge en concret, no? Però estem parlant d'un fenomen que va més enllà de l'escola, com dèiem abans, i per tant de tota la societat, i hi ha diversos agents. Doncs el professorat és un factor clau, òbviament, també la família, però també són el grup d'iguals, els mitjans de comunicació, etc. No? Però qui té la responsabilitat de proveir aquest accés a drets de ciutadania, que parlàvem a l'inici, d'aquesta garantir la plena ciutadania i la no discriminació, és doncs, i l'equitat educativa l'ha de proveir la política.
Anem a parlar, Laia, una mica d'actualitat, perquè ara ja fa poc més d'un any que el conflicte a Ucraïna va esclatar. De retruc, les aules segur han vist l'arribada de molts nous companys, companyes, refugiats que s'han hagut d'adaptar a un nou lloc, i per tant un lloc desconegut, una llengua desconeguda, una cultura desconeguda. Com gestionem tot aquest tipus de situació?
Sí, mira, l'arribada d'alumnat d'Ucraïna, de fet, no és la primera vegada que això passa a Catalunya, no? També hem vist com abans de la pandèmia havia arribat alumnat de Síria a molts llocs, en canvi potser tampoc no se li ha donat aquesta rellevància o importància social, i de fet les situacions traumàtiques que havien viscut, ni que sigui només pel trajecte, per les incorporacions, són incomparables, no? O sigui, tot és terrible, òbviament, fugir de la guerra, però no és ni la primera vegada ni el conflicte més greu en el que les escoles han d'entomar i acollir aquest alumnat que ve de situacions que són terribles, no? Per tant, sembla de nou que no aprenem de l'experiència. I llavors, òbviament, sí que has dit una cosa, que era que és el primer que podem fer. Uh-huh. Doncs s'ha vist, o sembla que l'experiència el que ens diu, que el primer que s'ha de fer és aquest acolliment emocional, i tractar no només el que no tenen, sinó o el que els hi falta, com potser arriben en un lloc nou. Normalment tenim la idea aquesta d'ensenyar l'idioma. Uh-huh. Òbviament és important, però no és el primer, sinó que primer ha d'haver-hi un moment de sentir-te acollit, segura...
Clar, i... Leia, entenc. Suport emocional o acolliment emocional per qui ve, per qui és nouvingut i més provinent d'una guerra com aquesta, no? Però també per part de qui acull, que seran els seus companys i companyes d'aula, que han d'entendre ben bé què és el que ha passat i per què ve aquesta persona, no?
Sí, totalment. A més, els companys i companyes tenen un efecte també molt reparador, no?, quan l'alumne arriba, i per tant, a més, parlem del grup d'iguals com un dels majors elements també de vinculació escolar i que poden fer aquest acompanyament. Llavors sí que aquests nanos s'han de sentir acompanyats, s'ha de reconèixer... quines mesures necessiten de suport, per tant, hi ha d'haver una coordinació amb tots els serveis de psicologia, dels EAPs, amb l'ACNUR també.
Mm-hmm. I si parlem d'actualitat, Laia, també hem de parlar de diversitat, està clar. Tots sabem aquestes alçades el que ha passat a Sallent, amb el cas del Bessó i la Bessona. Com s'acompanya un infant trans dins d'una aula?
Jo no sóc especialista en aquest tema, per tant tampoc entraré molt, però sí que potser podria fer una reflexió en què em sembla que si en aquest cas parlem únicament del desig d'expressar o a iniciar una transició, l'estem simplificant, perquè pel que he pogut saber és un cas complex on s'identifica un malestar extrem, però que no és només fruit d'això, sinó també fruit o com a desencadenant hi havia una precarietat econòmica, pobresa habitacional, assetjament escolar per l'origen, no? Uh-huh. Es parla de l'accent, entre sí. altres. I per tant, el que hem d'assenyalar doncs és el que ha passat perquè no s'hagin activat els protocols existents i després, en segon lloc, veure què ha passat. No? Sí que s'ha sentit a parlar que primer aquest bessó, bessona o nois, noies anaven separats, després junts a classe, no? Llavors hi ha com unes interrogants aquí que jo no puc respondre perquè no tinc més coneixement del cas, però sí que em sembla que no és suficient centrar en això, sinó que hi ha un tema també de drets materials i de protecció a la infància i també la qüestió de l'origen que no es pot defugir en aquest cas, no? L'expressió de voler fugir del fet de ser noia o de voler fugir de la realitat a vegades que es té, no és només el motiu, crec, d'aquest desgraciat accident.
El resum de tot plegat hauria de ser encara ens queda molt camí per recórrer en el món de l'educació perquè aquests problemes deixin de ser problemes?
Jo crec que no és que quedi molt camí, perquè ja hi ha molt camí fet, sinó que potser sí que s'ha d'estructurar i poder consolidar el coneixement acumulat, tant per part de recerca educativa com per part de l'experiència del professorat, no? I per això requereix doncs, que hi hagi uns recursos doncs, des de la formació inicial i continuada del professorat, fins a després també els temps que hi hagi, que tinguin, que el professorat compti amb temps per poder reflexionar i implantar, no? Abans de venir a la ràdio parlava amb una companya per assegurar-me que jo estava al dia de tots els protocols i tal, amb una companya que és mestra en una escola de secundària, i em deia que moltes vegades els arriben aquests protocols com a bolets, no? I que en coneixen molts, però que no està com integrat. Llavors sí que crec que es requereix...
L'altre dia teníem, Laia, una persona, i t'ho trec a col·lació perquè és molt interessant el que estàs dient, eh? Ens queda un minutet, però aniré molt ràpid. Venia una persona del col·lectiu trans, per exemple, no? I ens deia els protocols estan molt bé, però a vegades era professora també. Però a vegades els professors ens deia això, ho reien com a bolets, estaria bé fer com simulacres d'aquest tipus de protocols també, no?
Bueno, no sé si simulacres o formes en les que hi hagi uns espais i, per tant, és clar, el professorat és que no compta amb hores de coordinació, de preparació, de coneixement, d'intercanvi d'experiències per realment implantar aquesta escola inclusiva que tenim a la normativa, però que a les pràctiques veiem que no s'assoleix, no? Que continuem reproduint pràctiques exclusores perquè alguna cosa està fallant.
Laia Narciso, professora d'Antropologia Social i Cultural a la Universitat Autònoma de Barcelona, membre del grup de recerca Migra i especialista en desigualtat social i educativa. Moltíssimes gràcies per venir a il·lustrar-nos sobre tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.